Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i 10 minuts de la tarda. Ja es diu que Sant Pere peta fort, però hi havia qui havia previst, ja sigui a Londres o a França, on potser ho celebren amb una altra intensitat, que l'explosió d'avui no tingués res de festiva. Cotxe bomba enorme a Londres, a tocar de Piccadilly Circus, desactivat per Escola Liar, i cotxe amb explosius al sud de França a Luynes. L'amenaça terrorista que no s'allunya, la reflexió és del nou primer ministre britànic Gordon Brown. Per aquells que busquen raó en l'absurd, pesen les proximitats als macabres aniversaris, la de l'atemptat a Londres un 7 de juliol del 2005. També hi ha qui pot veure un intent d'atemptat d'aquest estil en un adéu a Blair, que ara se suposa que ha d'arreglar el conflicte de Palestina. Li caldrà molta vista, deia ahir Lluís Bassets, per entendre com el que era s'escampa i s'entén. A Blair i els de la foto de les Açores, vista, necessitaran per no desenfocar l'objectiu mirant cap a Saddam Hussein o l'11M mirant, en el cas d'Aznar, cap a ETA, per comptes de mirar els salafistes. Aquest matí han detingut un quart integrant d'una cèl·lula d'Al-Qaeda a Santa Coloma de Gramenet i enmig de tant de desconeixement davant l'amenaça hi ha algú que sàpiga on és l'òptica, no només per Bush, Aznar i Blair, sinó per tots plegats, per veure-hi mínimament clar. L'oracle d'aquest divendres 29 de juny, Sant Pere i Sant Pau, tindrem la mirada repartida entre els conflictes d'aquest món canviant, i les discussions més intestines del panorama polític català i espanyol. Hem convidat el diputat Oriol Pujol i Ferrusola, nascut a Barcelona l'any 1966, és veterinari, milita Convergència Democràtica de Catalunya des del 1993, membre de l'executiva de Convergència i de Convergència i Unió, responsable de la Secretaria Executiva d'Estudis i Programes de Convergència Democràtica de Catalunya, és diputat al Parlament de Catalunya. Bona tarda, com
Bona
estem?
Bona tarda, fent.
Com va això?
Detallant.
Aquest cap de setmana, Consell Nacional?
Demà.
Demà mateix?
Demà.
I demà se sabrà cap on va Convergència?
No, això ho sabem ara ja, cap on va Convergència. I cap on... jo crec que sabem fins i tot bastant bé cap on va Convergència i Unió.
Sí?
Sí, sí.
No, home, li dic perquè les...
Ho sabem millor els, a vegades els de sota que els de sobre. Ah, estic fent broma.
No, li dic perquè, vaja, les joventuts de Convergència Democràtica es
demanen.
demanen que es faci un debat intern per saber, en fi, que hi hagi un projecte de partit.
I la joventut sempre han reclamat a saber què seran quan siguin grans. Això sempre, no? Escolta, quan jo sigui gran, què seré, no? No, aquest és un plantejament que fa la Joventut Nacionalista de Catalunya, que és la branca juvenil de Convergència Democràtica, que la farà demà, que en el fons ja fa temps que la ve fent, i que és una reflexió que en el fons també estem fent internament. És a dir, que hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar, no Convergència, no, en el país, jo crec que això és prou obvi, no? Uh-huh. Des de la gent d'Òmnium Cultural que fa clams per la dignitat nacional...
Jordi Portes, fins... aquí, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fins al mateix Barça, que està fent...
processos de... No.
Tothom... Tot està una miqueta a fotos en l'aire. Per tant, nosaltres què estem fent? Bueno, doncs fent dissabte.
Ja. Yeah. Com fan també altres partits, Republicana, PSC, Ciutadans, Iniciativa per Catalunya, també se li han anat els Verds, menys el Partit Popular, potser tothom està fent
dissabte. El Partit Popular sembla que suma, no?, perquè els hi torna el rato.
Ara parlarem,
ja
també.
Ja veurem si és que torna o què ve a fer.
Acabem de saludar els contertulians d'aquest oracle d'aquest divendres, dèiem amb en Jordi Porta, com estem?
Molt bé.
Com prova això, algun viatge que hagis fet últimament?
No, últimament no m'he mogut.
L'últim havies anat a Algèria.
Sí, és veritat, sí. Vaig anar a Algèria a una experiència al sud d'Algèria, o sigui, al desert, tocant ja pràcticament a baix, a Mali, etc.
Oh, doncs cap allà diuen que és una zona...
Sí, i curiosament va ser quan...
Entrenament,
Curiosament és com va haver atemptat aquell d'Alger Capital, que nosaltres estàvem al sud i allà els tuaregs es deien que no, ells, això són problemes del nord, vull dir, nosaltres aquí no ens passa. Però després vaig veure que sí, que efectivament la informació que donaven és que era un niu d'entrenament de... podeu ser cap a la part més a l'oest. Nosaltres vam anar molt al desert, diguéssim, no? O sigui, al Teneré i per allà baix. Teníem ganes de fer una experiència així desèrtica, amb unes condicions una mica dures, perquè era a base de dormir en tenda i menjar per terra, amb els jeeps, els tuaregs i, bueno, i els amics que anàvem, que vam fer bona, bona,
bona amistat. Clem, a Madrid, Lluís Bassets, subdirector del País, director adjunt, perdó, del País, a Catalunya Ràdio Madrid. Com estem, Lluís?
Molt bé, bones tardes.
Ens hem salvat d'una de bona, sembla, no? A Londres?
Sembla que sí, sembla que sí. Jo crec que això és un, en fi, un avís en el segon dia de govern Gordon Brown, Gordon Brown. Uh-huh. I realment és preocupant. I ja he vist que en la introducció al programa em citaves, sí, la columna d'ahir, moltes gràcies.
No, home, però em vaig trobar molt encertat.
Gràcies de nou, però em penso que és veritat, vaja, que el que intentava argumentar és una qüestió de fons que em sembla que és, vaja, si no, no ho hagués escrit, lògicament, que és que tenim un perill molt cert en el terrorisme d'Al-Qaeda, que segons el meu parer, això són coses que es poden discutir, per suposat, jo crec que és molt més, és l'autèntic perill de la nostra època, molt més que d'altres perills que també hi són i que remereixen el seu tractament, com és el cas d'Iran i del seu programa nuclear, i d'Iran i els seus projectes, per entendre'ns, d'exportació d'activitat terrorista, que també hi és, però que jo crec que no té la profunditat i la gravetat i sobretot el repte que suposa pels europeus, que és el terrorisme, tu has dit salafista, és molt exacte, però a més sunní, que crec que és la diferència amb el xiisme iranià. Uh-huh. I és una diferència més, que és un cisma històric de l'islam, d'una gran enemistat, que són dos que no se'ls ha de confondre mai, no? Perquè són els dos, tot i que els dos vulguin combatre el mateix enemic, doncs cadascú ho fa per diferents mitjans i a més amb diferents objectius. Iran vol constituir-se en gran potència regional, ja s'està constituint en gran potència regional, i en canvi la marca aquesta, Al-Qaeda, que no sabem massa si és una marca o una organització, que és, però en tot cas aquesta marca, doncs, el que vol és desestabilitzar tots els estats àrabs i musulmans possibles, instal·lar-se en els estats fallits, com ja està fent a la zona de Gaza, a la franja de Gaza. Uh-huh. I com havia fet Afganistan, i fins i tot, doncs, venia a desestabilitzar i a provocar problemes seriosos a Europa.
A Europa. A Tarragona hi tenim en Ramon Pedrós, director del Diari Tarragona. Com estem, Ramon?
Molt bé, bona tarda.
Sense zones blaves ja, pràcticament, eh? L'alcalde Ballesteros està esborrant tot el...
Sí, va ser una de les promeses electorals que va fer, i efectivament és un gest, jo crec que amb això d'eliminar 500 i escaig, 530 places, diguem, en blaves, doncs va voler enviar un missatge a la població amb el sentit de dir, bé, complim promeses. Aquí s'ha dit, va ser una mica com la retirada d'Iraq, no? Del nou alcalde, amb el sentit d'entrar en un gest d'aquests cara.
Veu, senyor Pujol, si haguessin fet això, potser haurien conservat l'alcaldia de Tarragona. No, i llavors no haurien hagut de fer debats interns i tot això, no, perquè moltes vegades va lligar d'una cosa amb l'altra.
Tu que ets de la zona, Gracet, saps que aquí hi havia nàstics, hi havia terres cavades, hi havia un munt de coses que totes salvades bé, jo crec, salvades bé, però finalment això passen factures.
Sí, mm-hmm. Han sigut, diguem, dos o tres anys d'aquest final de termini, més que de legislatura, no? Perquè en 18 anys de l'alcalde Nadal, doncs que han estat una mica moguts, sí.
Mm-hmm. Avui en Ramon Pedrós escriu sobre Virtut sense fama, aquest... sí. En Xavi Allent, periodista que... Mm-hmm. Que entrevistat per La Vanguardia, 13 Premis Nobel de Literatura, periodista que va començar el Diari de Tarragona, ahir feia una conferència a l'Ajuntament de la ciutat. Uh-huh. I quan en Ramon li va preguntar què tenien en comú tots 13, va dir que vocació i compromís, dues virtuts que, dius, no tenen massa predicament, no?
Sí, a mi em va semblar que era una bona reflexió a fer avui, que la gent, doncs, es cansa molt aviat de les coses, la gent jove, sobretot, no?
De les matemàtiques. Si mires allò que diu la nota de tall de les matemàtiques, es cansa.
És a dir, que s'ha perdut aquesta força de voluntat, no? Aquesta determinació per mantenir una certa fidelitat a la vocació. I al mateix temps, això és el que uneix, jo crec que no només els Premis Nobel, no? Sinó realment la gent que triomfa i a la gent que és exemplar, no? Que destaca. Uh-huh. En la nostra època. I al mateix temps, aquest segon aspecte d'un cert compromís social, explicava Xavi Llen, amb el sentit de que tots estan a part de militàncies polítiques que pugui haver en un moment determinat, no? Com escriptors com el Saramago i d'altres, doncs tots estan vinculats a través d'ONGs o associacions, el que sigui, en un compromís per realment amplificar de que facis el que facis en aquest món, si no hi ha una voluntat una mica de fer millor la terra, la societat, el món que tenim, doncs això no pot acabar bé.
Dèiem que hem convidat l'Oriol Pujol, no sé si alguna altra d'aquestes qüestions de, com el conflicte de, que s'ha viscut a Londres que voleu estirar, en tot cas, ja que ell és aquí i que demà hi ha Consell Nacional de Convergència Democràtica, no sé si m'agradaria, vaja, insistir una mica més en aquesta reflexió, que dius, home, si al final no s'han de barallar, què ho fan? Doncs per sortir els diaris, perquè es parli de vostès, encara que sigui malament.
Encara que sigui malament, no es fa, les coses no es fan per sortir el diari, ni de bon tros. I deixa'm relacionar-t'ho, per exemple, amb una cosa que té a veure amb les detencions que hi ha hagut aquest dematí a Santa Coloma de Gramenet, i amb l'editorial del mateix Lluís Bassets, i amb el que poc o molt, per sort, no ha acabat de passar a Anglaterra, no? Nosaltres no vam fer una crida a que hi havia un risc important de jihadisme islàmic, concretament el triangle, que no el mencionàvem nosaltres, aquell triangle d'or que deia Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs. El vam mencionar més que res perquè els grans experts espanyols i inclús internacionals...
Vol dir durant la campanya electoral, sí, de les municipals.
Sí, sí, es va fer abans inclús que comencés la campanya. El problema és que, clar, els mitjans recullen el que recullen i alguns partits polítics els va interessar generar un toc d'alarmisme i d'entrar en un joc gairebé...
Home, perquè em sembla que vostès van dir que gairebé com si hagués una efecte crida, que venien cap aquí.
És que hi ha un efecte crida. No ho dubtem ni un minut que hi ha un efecte crida. I no ho diem nosaltres, eh?
Però més a més atribuïen...
Ho va dir en aquesta casa mateixa, em sembla que era, o no sé si va ser en aquesta casa, però en algunes ràdios importants de Catalunya, una experta italiana que deia, no, aquí es produeix un efecte crida, perquè l'efecte crida és tan senzill com el boca-orella. Segurament no trobarem cap anunci que provoqui això.
Però em sembla que hi vinculaven vostès fins i tot el conseller d'Interior...
No, que li reclamàvem al conseller d'Interior i li reclamem al govern de Catalunya, que finalment amb el nou estatut a la mà és l'últim responsable de la seguretat del país, és si ens podia informar de la forma que ell cregués més pertinent, respecte a què és el que estava passant, perquè els informes de la Fundació Real Elcano, de la qual hi ha un munt d'expresidents del govern espanyol i un munt de ministres i el mateix Ministeri de Defensa implicat, fins a experts internacionals generant, per entendre'ns, llums vermells en relació al fenomen que s'està produint a menys d'un quilòmetre d'on estem ara, doncs obligava alguna explicació. I la prova és que la nit de les eleccions, des de Madrid, des de la Judicatura de Madrid, s'ordenen no sé quants, ja no recordo la xifra, no sé quants ordres de detenció, no? I avui n'hem tingut una altra. Perquè en el fons, una mica ho diu l'article d'en Bassets, és a dir, no ens hem acabat d'adonar que amb tot aquest merder en el que ens hem col·locat globalment, doncs això ens està passant a sota casa, i si volem fer veure que no hi és, doncs bueno, viurem la mar de feliços fent veure que no hi és.
El que passa és que és mala peça al taler, què hi fas, no?
Actuar,
Jordi?
Sí.
Actuar.
Home, a veure, evidentment, aquí hi ha tota una sèrie de qüestions, diguem-ne, que ja s'han plantejat prou i que són complicades. Primer, la informació que es pot tenir respecte a l'exitut d'això, com aquests informes que citava ara l'Oriol Pujol.
Però el conseller Interior ja els ha informat, no?
No.
En comissió secreta?
No. Ens ho va fer, el ministre Rubalcaba ens ho va fer, però com qui diu, a peu dret amb un passadís del Congrés de Diputats. No, aquí ningú informa de res. Començo el tema, el pitjor, que és que no ho saben.
Bueno, aquest és un tema. L'altre tema és la discreció amb la que hem de tractar aquest tema, perquè, esclar, normalment són investigacions que necessiten una certa discreció. I una altra cosa és com s'amplifica això perquè no hi hagi una consciència ciutadana que acabi veient que qualsevol persona amb pinta de magrebí, diguem-ne, és un terrorista potencial.
Potència.
I combinar aquestes tres coses és difícil. No? I per tant, s'ha de fer bé. I jo estic d'acord amb que no es pot ser ingenu en la situació. Però també... s'està creant una actitud en la població, que evidentment és clar, no té més informació que la que va sortint de tant en tant, doncs la possibilitat d'això, que nosaltres que treballem concretament en el tema doncs, del que en diem la cohesió social a través d'alguns programes, doncs ens trobem a vegades també amb la dificultat que justament els col·lectius magrebins tenim més dificultats d'entrar en programes d'intercanvi que fem i tot això perquè hi ha tota aquesta mena de temor. I per tant, combinar aquestes tres coses és difícil. Evidentment, la responsabilitat de la seguretat són els que han de seguir i m'imagino que a nivell polític han de poder informar d'una forma més o menys discreta o secreta, no?
Jo tinc la sensació, Jordi, que ara hi ha un nivell de desinformació en el qual, si no hi ha informació, la criatura creix pitjor, ara ja, perquè ja hi ha un pòsit, comença a haver un pòsit, i poc o molt l'hem vist inclús amb el resultat electoral de les últimes eleccions municipals, en els quals convé començar a donar alguna informació. Primer, en clau interna de tranquil·litzar el país, perquè si es pot donar, que s'acalt. I segon, en clau de que l'efecte Crida es produeix per boca a orella, i poder llançar poc o molt el missatge de això no és un xollo, aquest país no és un xollo per aquest tipus d'organitzacions, s'ha de poder donar. Per tant, jo ja reconec l'equilibri fràgil entre fer publicitat i que això no estimuli, depèn de quina reacció contrària de la gent d'aquí, però al mateix temps això també té un efecte positiu. Per tant, el que no podem fer més és continuar amb la vena als ulls, i que aquesta gent acaben tinguent el mànec de dir-li: mire, senyor Brown, ara vostè patirà.
Jo és que no sé massa, la veritat és que no he seguit prou, potser, el debat de les eleccions municipals.
No, vol dir quan l'Artur Mas...
No, dic, és que dic, l'efecte Crida a mi em sona a un tòpic que no respon a res, perquè ja hi són. O sigui que, per tant, vull dir, és a dir, ja tenim a Europa, i a més em sembla que de debò, amb la llibertat de circulació que tenim a Europa, doncs no podem tractar aquest problema com si estigués localitzat a Santa Coloma de Gramenet, a Barcelona, ni tan sols a Catalunya. Doncs tenim a Europa ja una part de la població molt important, doncs que és, podríem dir-ne, l'objectiu teòric de l'acció d'aquests grups, que són grups terroristes perillosíssims, però que són grups terroristes que tenen objectius ideològics i polítics. La primera cosa que jo em sembla que hem de fer és tenir molt clar que el fet que hi hagi gent que vol apropiar-se d'aquesta població no ha de portar a culpabilitzar aquesta població. Clar. Això és la primera qüestió. Perquè, clar, si convertíssim a qualsevol musulmà, a qualsevol àrab, immediatament en un sospitós, em penso que hauríem incorregut en el primer dels errors. En segon lloc, hem de veure què volen realment aquesta gent, quins són els seus propòsits. I els seus propòsits em sembla que ja estem a l'alçada de conèixer-los només amb la presa de consciència que hi ha hagut des de les Torres Bessones. La primera cosa que volen és que ens dividim, que les societats europees ens dividim i ens barallem per causa precisament d'ells, de veure com es tracten. Per tant, per això em sembla molt important. Jo de debò crec que amb això, si s'ha fet en beta, més rons hi ha per fer-ho amb això. Caldria que hi hagués, jo no sé si un pacte o què, però hi hauria d'haver un gran consens polític i social per evitar que aquests temes es converteixin en temes de debat, podríem dir-ne, electoralista, de debat sectari, de debat partidista. És a dir, són temes que haurien de ser objecte d'un consens de fons. En segon lloc, el que volen és que renunciem als nostres valors fonamentals, i els nostres valors fonamentals estan en la Constitució i estan en l'Estat de Dret. El primer que voldrien és que la policia es comportés amb ells com ells es comporten amb la gent que maltracten quan sequestren gent, no? Per exemple,
o nens, o...
El que voldrien que els tractéssim amb ells, doncs, com se'ls ha tractat a Bugraí, per entendre's. I això crec que no s'ha de fer mai, perquè precisament és permetre que les arrels del terrorisme penetrin en la nostra societat. I per tant això vol dir que s'ha de ser absolutament escrupolós i atent, i que s'ha de buscar els mitjans de combatre'l, doncs, en la informació, en l'actuació policial, en una excel·lència en el que és la informació i l'espionatge, la penetració, per suposat en tenir bons especialistes en aquests mons, en les seves llengües, etc. I conèixer-los a fons, no?
Ramon, no sé si...
Sí, això em provoca una reflexió, aprofitant que tenim l'Oriol Pujol amb nosaltres, des del seu punt de vista. Per exemple, de vegades els partits polítics, des de la societat, se'ls considera una mica que van, òbviament, a la seva, tenen el seu programa, no hi ha dubte, per això són partits, però que després d'unes eleccions com les municipals, doncs tots cauen una mica amb la mateixa tentació, no?, d'oblidar-se del programa, o oblidar-se una mica del seu missatge de fons per negociar amb aquest, negociar amb aquell. Estic pensant en dos casos concrets ara, que li agradaria que l'Oriol Pujol s'hi referís i me'ls expliqués una mica des d'aquest punt de vista. Són el Vendrell i Salou. Per què aquests dos casos? No? Pues perquè en un doncs, sembla que hi hagi gent que hauria demanat un posicionament potser més clar.
Dius el Vendrell perquè ha entrat Plataforma per Catalunya...
amb quatre regidors.
Quatre regidors.
Exacte, i aleshores, doncs...
I on governa Convergència.
Convergència i Socialistes han empatat, em sembla que el mateix nombre de regidors, no, Oriol?
Sí, sí, però amb vots en Convergència i Unió.
Exacte,
primera,
uns vots
sí.
més. Aleshores, hi hauria gent que, hi ha gent que hauria esperat potser que els dos grans partits es poguessin unir, no?, per passar un missatge molt clar a la ciutadania de que, bueno, les opcions així més radicals, xenòfobes i tal, pues no haurien de tenir lloc. I a Salou, bàsicament, ha sigut que havia guanyat la llista de l'anterior alcalde, l'Esteve Ferran, però després, clar, Convergència no l'ha recolzat, i això que era el partit més votat, i ha fet, diem, hi ha fet una coalició de govern, no?
Per dir, socialistes govern, i Convergència,
amb socialistes,
que governaran dos anys cada un.
Exacte, no?
Sí, senyor.
És a dir, aquests dos missatges com s'han d'entendre?
Home, a veure, em poses dos exemples, Ramon, que són molt diferents del que estàvem parlant, francament. A veure, la coherència en relació, per exemple, en aquest sentit, amb què pensem nosaltres en la immigració, des d'abans de les catalanes hem estat tillats de tot, ho dic perquè el propi Artur Mas, quan va plantejar que a part de l'ascens social que pot fer la immigració aquí a través d'estimular-lo en els valors positius d'aquí, etc, i vam mencionar sí, el carnet per punts i d'altres estímuls per entendre's que indiquessin allò una via de bona integració, vam ser tillats de tot. Quan al costat d'això també, i diuen és que ho relacioneu massa amb immigració, però anunciem que hi ha un perill d'accés de concentració de jihadisme internacional, concretament ubicat en aquest triangle que he mencionat abans, també se'ns acusa de tot. No té res a veure el que se'ns pugui acusar amb el que nosaltres continuarem fent, perquè ens ho acabem creient. És a dir, nosaltres actuem des del convenciment que hi ha una política d'immigració que no s'està fent i que s'ha de fer. I que si s'ha de fer algunes coses, com plantejava el mateix Lluís, doncs amb més o menys silenci l'anirem fent. I lamento molt dir que no hi ha acord entre els polítics, certament no hi és, no hi és ni pel terrorisme internacional, ni és pel terrorisme dreta, ni pel dreta, Lluís, ni pel que comentàvem ara. I aquesta gent ha entès molt bé, perfectament entès, que fins i tot de la seva mà està a posar i treure a governants. I a l'11 de març del 2004 aquesta gent van treure un governant i van posar un altre, i en mans d'ETA segurament jo crec que el Zapatero hi ha posat el seu futur.
En el cas del Vendrell sí que entraria el factor d'un partit que neix com a reacció...
Tant el Vendrell com a Vic, el que sí que més o menys va haver un acord de les forces polítiques, o majoritàriament de totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya, és que, per entendre'ns, ningú es recolzaria al voltant de la Plataforma per Catalunya per aconseguir quotes de govern. En principi aquest és un acord que existeix, com existeix també el del transfugisme, vital del transfugisme, perquè és una pràctica que deteriora les nostres institucions. Val, molt bé, això està plantejat així, no? Ara, el que em planteja el Ramon, concretament en el cas de Salou, o en el cas del Vendrell...
No, que com tu deies molt bé, no té res a veure, però era una mica...
Jo lamento el panorama que estem donant després de les eleccions mundials, i jo, com a Convergència i Unió, ens hi posem, i vaja, jo, ara ja parlo per mi mateix, jo m'hi poso com a un dels responsables, també, per tant, com a culpable. Això és el mercat de Calaf. El que hem fet després de les eleccions municipals, poc o molt, en alguns casos, segurament ja estat abans, és autèntic en el mercat de Calaf. Jo cada vegada més estic molt decebut, per exemple, d'una cosa que passa, però i que ho fan totes les forces polítiques, i nosaltres també ho hem acabat fent, i dic ho hem acabat perquè hauríem desitjat no haver-ho de fer, no? Que és això, que es comparteixin alcaldies un any i mig tu, després entro jo dos anys, i després continuo jo dos anys, i tot acaba sempre una cosa molt sovint molt local, com fotre a no sé qui que s'ha anat tenint més que nosaltres. No ens enganyem. Té molt poc a veure amb els programes pertinents.
Hem d'anar a la publicitat, perquè realment avui en tenim força. S'acosta el cap de setmana i s'acosta l'estiu, i això fa que hi hagi més encara més missatges publicitaris. Fem aquesta petita pausa, reprenem la conversa amb Lluís Bassets, en Ramon Pedrós, Jordi Porta i l'Oriol Pujol.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Aquest diumenge, de 12 a 2 del migdia, al Museu Tèxtil de Terrassa, el sabó i les flors.
Sònia Palomero t'ensenyarà les llegendes i l'origen del sabó i t'ensenyarà a fer-ne. Vine i t'emportaràs el teu. Activitat gratuïta per petits i grans.
Recorda-ho, al Museu Tèxtil de Terrassa, al costat del Parc de Vallparadís.
Schlecker!
Schlecker, la drogueria número 1 a Europa.
Schlecker!
Xampú Timotei, dues unitats més màscara de franc. Necessita xerol de franc comprant colònia S3, doble estalvi amb detergent Helena, dues unitats, 12,99.
Schlecker!
Vine i prova el nostre servei de venda per catàleg.
Schlecker!
El sopar era boníssim.
Proposo un brindis per la nostra nova casa.
Oh, no. Una altra vegada, no. No em diguis que...
Sí, és la hipoteca.
La teva hipoteca no et permet gaudir de casa teva? A Caixa Catalunya tenim un preu molt interessant per tu. I a més, també pots contractar la cobertura de risc de tipus d'interès perquè el futur no et doni sorpreses. Perquè ser client nostre implica tenir més avantatges, més solucions per tu. Caixa Catalunya.
1944. Heinrich Himmler, cap de les SS alemanyes, visita la muntanya de Montserrat. 60 anys més tard, el periodista Leo Vidal recorre el món per buscar un secret amagat que pot capgirar el rumb de la història.
El Quart Reich, de Francesc Miralles. Història i ficció es donen la mà en aquesta novel·la trepidant. El Quart Reich, una novel·la d'edicions 62.
Escolta, vols dir que això és el parc de la Guineueta?
Potser sí que ens ha passat la parada.
Ara els teus viatges en TMB poden acabar molt més lluny, perquè TMB i RAC Agència de Viatges et regalen viatges al Carib. Entra a tmbracviatges.com i aconsegueix-los.
Jugueu, sisplau.
Tinc un pressentiment.
Què idea?
Tot el 3.
No hi van més apostes. Guanya el 3.
Què idea.
Tens sort. Ara amb el 3, guanyes. Amb el 3 per 2 i per cor. Bossa d'escombraries amb tancament. Rotlla de 20 unitats, 215 euros. Emporta-te'n 3 i en pagues només 2.
Hi ha centenars d'ofertes més a Hipercor. Vine a buscar-les.
Què idea.
Amb Hipercor.
Aquest diumenge obrim.
Aquest estiu aconsegueix amb l'Avui un fantàstic reproductor multimèdia Philips i emporta tot el que més t'agrada allà on vagis. Música, pel·lícules, fotografies i molt més per només 69,95 euros. Aquest diumenge la teva cartilla amb l'Avui.
Aquest estiu calça't un buit, enganxa't al buit, recorda el buit, apunta't un buit, submergeix-te al buit, planta't un buit, encén-te un buit. Amb Balcón Viatges aquest estiu viu el buit i paga per les vacances un 8% menys amb la teva visa al con. Al con pot. Al con Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Quan el dia fon a negre, comença el Festival de Barcelona Grec.
Conte d'hivern, un Shakespeare optimista sobre la capacitat de l'home per regenerar-se. Del 4 al 7 de juliol, al Teatre Grec.
Entrades al Teleentrada, 902 10 12 12 i a bcn.cat. Organitza Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Periódico i Catalunya Ràdio. Festival de Barcelona Grec 2007.
Catalunya Ràdio. El nas.
Dos quarts i mig de quatre de la tarda d'aquest oracle d'aquest divendres 29 de juny del 2007 en què hem començat parlant dels efectes que de retruc podia haver tingut un hipotètic atemptat a Londres i tot el que significa si realment es confirma que és d'Al-Qaeda, amb totes les derivades que té cap al nostre país i cap a tot el planeta. Tenim l'Oriol Pujol de convidat, dèiem això, que demà hi ha... Però veu vostè, és que clar, ha tret això de que parléssim de salafistes per no parlar de les tensions internes.
No, ja en saben. El Consell Nacional demà és important, és molt important. Però també és veritat que t'ho dic amb la boca petita i disculpa'm perquè diràs...
Això són tensions internes.
No, aquí són, hi ha un munt de gent que
es dedica... Ja s'ho faran l'Artur Mas i el Duran Lleida.
No, si no n'hi ha tanta tensió. El que passa és que tot això queda magnificat. Home, per què no? Anem a trobar-li... anem a ficar-li el dit a l'ull a Convergència i Unió i anem a buscar un merderet intern a cada casa i, bueno, pues, magnifica-ho. Què us vinc a dir? Amb la boca petita i amb molt de carinyo, eh? Això en part ho magnifiqueu vosaltres mateixos.
Ja, molt bé.
Ara em saldrà el Ramon o el Lluís i dirà, però què dius? Si no, nosaltres ens han explicat
voldria,
que...
Però
què
voldria, Lluís? Intervenir intentant sintetitzar aquestes dues branques del debat que s'ha plantejat. Vaja, em sembla que és obvi el que té l'Oriol, de que no hi ha acord respecte al terrorisme d'ETA ni respecte al terrorisme islamista. I d'altra banda, el que observa el Ramon també respon a una realitat. A veure, ha posat el cas del Vendrell, em penso, no?
Sí.
De, que hi ha la Plataforma per Catalunya aquesta que és xenòfoba, no? Que, amb la qual s'ha liat un dels dos grans partits catalans, però podríem trobar també la mateixa variació sobre el mateix tema a molts altres llocs, de pactes, podríem dir-ne...
Contra natura o
vergonyosos, no? Sí. I vaig al que em sembla que és el punt de síntesi de tots els dels dos temes, que és una mica aquesta el nivell de cinisme a què està arribant la política no a casa nostra, no és a casa nostra, és una mica arreu, llavors, en fi, porta a que coses que fa 20 anys, 30 anys haguessin estat tema de consens i d'un consens, podríem dir-ne net, un consens moral, no un consens allò d'amagar-se les vergonyes mútues, sinó un consens lògic i respectable, doncs avui dia s'utilitzen de forma absolutament cínica per combatre l'adversari, per derribar-lo i per fer el que convingui. A veure, això és així, és veritat, i tens raó, Oriol, doncs no hi ha acord sobre el terrorisme. Jo com a pur ciutadà, com a ciutadà de peu, com a observador, que a més la meva feina és precisament observar i analitzar, haig de dir que crec que els partits han de fer un consens sobre el terrorisme.
Jordi Porta,
crec que, i a més, si és important en el cas d'ETA, en el cas del terrorisme islàmic, que és un terrorisme que potser en tenim per 50 anys i que pot produir grans pertorbacions a les nostres societats, crec que és obligat que comenci a haver-hi pressió social, pressió periodística, pressió intel·lectual, perquè els responsables, ja no partits, no parlem de partits, sinó els responsables de les nostres societats, doncs consensuïn les coses realment serioses i de fons. Llavors, jo dic, crec que en les campanyes electorals hauríem de començar, ja que els polítics no fan pedagogia, a fer-la als ciutadans, de demanar als polítics que treguin aquests temes de les campanyes.
Jordi, porta
una molt brevíssima observació.
Només
una molt brevíssima observació. Jo penso que al marge, en aquests moments em poso al marge, diguéssim, de la qüestió política i de les eleccions municipals i tal, a mi em sembla que hi ha una pressió general que s'hauria de fer, que és una mica incrementar el coneixement i el nivell cultural respecte al que significa tot això del món islàmic, perquè de la mateixa manera que tu, Bassets, parlaves de la diferència entre sunnites i els xiïtes, hi ha els sufites, és a dir, que no tothom,
sí,
és a dir, que és bastant complicat, i això ja que la ciutadania ha de fer pressió, val bé que la faci ben feta, diguéssim, i que hi hagi un cert esforç cultural perquè la gent conegui bé de què estem parlant, i que és un programa molt complex, i que respon a unes evolucions diverses, i això aniria molt bé fer un esforç general.
Oriol?
No, només per no intentar, no dic en aquest sentit, cap sentit que en Lluís Bassets estigui demanant la lluna, una mica potser sí. Jo em puc entendre molta gent, Lluís, fixa, des del punt de vista de, i assumeixo la meva part de culpa, dir, els polítics no són capaços de posar-se d'acord, per exemple, amb el terrorisme, o amb la immigració. Però clar, per exemple, jo haig de poder dir a algun lloc que jo fa 3 anys no demanava els papers per tothom.
Ara, això estic d'acord
amb tu.
Tens raó.
En el cas del terrorisme, sí. Doncs jo no vaig signar el pacte antiterrorista perquè van aprofitar un pacte antiterrorista excloure tots els nacionalistes.
No, sí. Escolta, clar, jo toco la roba els dos temes al sentit de que la immigració, efectivament, és una... hi ha polítiques diferents i tampoc ara podem dir la immigració que no estigui a les campanyes electorals. No. Jo dic el terrorisme específicament, sí. I sobretot l'utilització del terrorisme precisament per allò que volen els terroristes. Que és
la
que
divisió,
ens barallem entre nosaltres. Aquest és és a dir, hi ha un pinyol que hauríem d'intentar separar, que és difícil, potser demano la lluna, és veritat, però hi ha un pinyol que és no utilitzem els morts, no utilitzem el cotxe bomba, no utilitzem la desgràcia que ens ha caigut a sobre per fer mal, per fer-nos mal entre nosaltres.
Deixa'm un exemple molt petit d'una cosa que...
Ràpidament, perquè
que
siguem...
A més, li afecta temps... molt directament en Lluís i des de Madrid, i probablement inclús ell pot tenir més informació que jo. Jo estic tement una cosa que pot passar, senzillament, en relació a les futures eleccions espanyoles que s'han de produir, no sé ben bé quan, d'aquí 3, 4 o 8 mesos. Hi ha dues coses que poden passar, i tu saps, Lluís. Una, com poc o molt ha començat a passar, que ETA es dediqui a explicar fins on havia arribat el senyor Zapatero en el procés de negociació, i que els altres ho utilitzin per dir, veus com havia anat negociant i veus com havia anat cedint? Estarà el Partit Popular a l'alçada de no utilitzar això? Però és que n'hi ha una de molt més gruixuda, Lluís, que tu la saps. ETA pot acabar decidint poc o molt qui serà el proper president del govern espanyol. I saps com?
Com?
Potser no,
perquè després...
Tant de bo no, perquè llavors vol dir que nosaltres, els polítics, sí que estem a l'alçada de que no ens troguem un regidor d'un determinat partit, doncs, amb un tret al cap amb un carrer de no sé on.
Però també dependrà de nosaltres, perquè també hi ha un efecte que els sociòlegs escriuen de forma molt gràfica, els sociòlegs americans, que és la pinya al voltant de la bandera. Quan hi ha una agressió contra una societat, la tendència de la gent, la tendència natural, és a pinyar-se al voltant del president, al voltant de l'autoritat, del
reforçar qui està manant.
Llavors, si resulta que nosaltres mateixos, el moment que passa això, diem no, no ens apinyem canya, al voltant canya, de la bandera, perquè aquesta bandera és falsa. Home, doncs, això és el que jo vull dir. Perquè inclús si es produeix un atemptat, que pot succeir, jo em sembla que si la societat reacciona de forma tranquil·la i sana, no ha d'haver-hi cap mena de... O sigui, no ha d'influir per res en la decisió electoral.
Canviem d'arguments. Solem la Sílvia Creu. Sílvia, bona tarda, com
bona
estàs?
Tarda.
Són 3:45 de la tarda i encara tenim més publicitat per emetre. Volíem donar una mirada als diaris digitals per introduir tres qüestions de debat polític també i de debat del dia. Comencem amb la Malla, Sílvia.
Amb la Malla, doncs, diu que 2 anys i mig després al túnel del Carmel...
No, perquè ho dius, això, que tenies un altre punt, o què?
Comencem amb la Malla. 2 anys i mig després, el túnel del Carmel torna a estar d'actualitat. L'informe que els perits han fet per encàrrec del jutge que porta el cas diu que queda demostrat que la causa de l'esfondrament va ser una falla geològica no considerada en el projecte ni inadvertida durant la construcció. Els perits asseguren que la falla era tan gran que era suficient per provocar la inestabilitat en no poder-se sostenir el terreny. També subratllen que els càlculs que es van fer a la zona de la cua del túnel de maniobres no van contemplar la possibilitat de l'esfondrament. Creuen que algun aparell d'auscultació que es va fer servir a les obres per controlar les formacions del terreny no es va llegir bé i insisteixen en el fet que aquest aparell va estar un parell de mesos sense que ningú el llegís. Per tant, l'esfondrament es podria haver evitat utilitzant un sistema d'excavació i de sosteniment apropiats per a una zona de falla. També hauria estat favorable fer inspeccions més freqüents i detallades.
Aquest va ser un...
Home, això va ser el cataclisme. En tot cas, és evident que no va ser el 3%, no? Vull dir, perquè jo hi era, va ser duríssim aquell ple, eh? El ple del Carmel va ser duríssim, i de tots els diputats, que n'hi ha de molt més vells que jo, evidentment, i que diu, no havíem vist mai una cosa així. La tensió que es va generar al voltant d'algú una mica en aquell moment, jo crec, el govern tripartit acorralat, per entendre'ns, per una cosa que li havia passat, i ells consideren que era molt injust.
Bueno, havia passat que algú no havia mirat aquesta màquina durant 2 mesos.
Algú no havia mirat, i segur que hi havia errors dels d'abans, dels de durant i dels de després, d'acord? Però clar, el problema és que s'assura amb el 3%.
Sobre això, Jordi, Ramon, Lluís...
No, jo em sembla que, és cert que hi ha una cosa que s'ha de demanar als governants, i és que quan un governa, el que no té cap mena de dret és a mirar enrere per tapar les seves pròpies responsabilitats. No dic falles, perquè potser de vegades, doncs, efectivament, l'error no és propi. Però, en tot cas, el governant és el responsable. I ha d'actuar com a responsable. I quan un governant no actua com a responsable, vol dir que aquí hi ha alguna cosa que no funciona.
Jo aprofitaria per fer una crítica dels mitjans, en aquest cas, perquè per dues potes que sorgeixen arran del que estem dient, no? Una, la que de l'Oriol abans, que efectivament diu, ara sortiran i em diran que tal i tal, però s'acusa indirectament als mitjans de magnificar, diem, el debat intern dels partits, no? Per tant, ara s'està produint a Convergència i Unió, Esquerra...
Ara hi anirem.
Esquerra, per tant, però no es ben bé així, perquè, clar, tothom sap que dins dels partits doncs, hi ha gent interessada en que això arribi als mitjans i que realment el debat existeix i és real. És a dir, que el fet de que surtin no vol dir que ningú tingui interès en magnificar-ho, sinó pot ser que en un moment determinat sí, com és lògic, no? I que en un diari que tingui una determinada tendència pues, es vulgui entretenir més en magnificar els problemes d'algun altre partit i d'amagar-ne potser els d'un altre, no? Però quan surten és que hi són, no? I el Carmel va passar, com sabeu, com recordareu, que es va produir un intent molt, diguem, inconcebible i trist de voler controlar molt l'actuació dels mitjans de comunicació perquè la informació doncs arribés a això, controlada, dirigida,
I perquè hi havia riscos que allò estava en perill de caure, home,
Ramon.
Sempre em plantejo una altra cosa, sempre penso, quants mesos feia que era conseller en Joaquim Nadal quan va passar el Macarmel?
Molt poc, no?
Bueno, sí,
Clar, jo,
un any, per entendre.
Clar, jo entenc que una persona com a governant polític i com a responsable darrer, davant d'un fet d'aquests, doncs, bueno, doncs, escolta, ha d'assumir la responsabilitat. Però, esclar, jo m'imaginava, imagina que tu ara arribessis a conseller d'obres públiques i digués, escolta, em vaig a repassar totes les obres que es fan, a veure si realment hem comprovat els últims dos mesos. És impossible. Evidentment, és a dir, per tant, és un fallo tècnic important. I el polític ha d'assumir la responsabilitat, ja ho entenc. Però a vegades penso, és que és pràcticament impossible que una persona anés repassant un per un tots els fets.
Ara, Xavier,
digues, Lluís.
Deixa'm robar el clau del que ha dit el Ramon, perquè m'interessa molt, perquè crec, vaja, jo encara recordo l'escàndol del Carmel, no per l'enfonsament del túnel, sinó per l'enfonsament d'una certa vergonya periodística per part dels gestors del govern català, perquè crec que es va fer un... Vaja, encara me'n ressento del que va ser aquell intent de control de la informació, que em sembla que és un intent vergonyós i que no ha sigut prou plasmat. Perquè crec que és intentar fer pols informatius, intentar reglamentar i donar instruccions sobre com s'ha de fer la informació. Fer tot el que es va fer... No recordo quin càrrec tenia el senyor Enric Marín.
Secretari
de Comunicació del Govern. A mi em sembla de les coses de debò que m'han produït més vergonya en aquest ofici i que bé, ja que el Ramon hi al·ludeix, i com que normalment sempre ens dediquem a les mals polítics, també en aquest cas hauria de dir que els periodistes... que vam ser objecte d'un...
Però hi va haver resposta per part del Col·legi de Periodistes.
Lenta i moderada, i crec que havia d'haver sigut molt més dura i molt més contundent, perquè em sembla que són circumstàncies en què precisament és quan es veu el tremp i l'autonomia d'un ofici tan important com és aquest.
Anem a les notícies. Molts diaris digitals parlen de la conferència que va fer en Joan Butxarcós, el secretari general d'Esquerra Republicana, aquest embat que planteja l'Estat, manifestació de catalans el diumenge a Madrid. Les notícies, en Xavier Rius.
Diu que la conferència d'ahir de Joan Butxarcós va ser fluixeta, destinada només al consum intern i a la parròquia. Em sembla, diu, que hi havia més ambient a la presentació de Disculpin les molèsties d'en Vendrell que no pas ahir. A veure si al final qui li farà llit a Puigcercós no serà Carretero, sinó un dels seus col·laboradors més propers. En política no se sap mai. Diu que es va fer el valent parlant d'independentisme 3 cops durant els primers minuts, però més aviat va mostrar la voluntat de no incomodar el PSC. L'únic compromís concret va ser no donar suport a la investidura de Zapatero si no assumeix alguna de les reivindicacions. Esquerra, diu, em comença a recordar Convergència, que sempre acaba votant que sí per la governabilitat de l'Estat. De vegades semblava més que parlés un conseller de Governació que el secretari general d'Esquerra. En resum, el que havia de ser un veritable full de ruta va esdevenir ahir amb prou feines una fluixeta conferència. Pots estar ben tranquil, Carot.
Aquesta és l'anàlisi que en fa en Xavier Rius d'aquest acte d'ahir d'en Puigcercós. Demà es presenta també la plataforma de Joan Carretero, aquest moviment, el reagrupament d'en Joan Carretero, que avui aquest matí en Bambasses ha insistit que Esquerra Republicana ha de canviar el seu rumb per recuperar l'eix nacional, i ha discrepat sobre aquesta possibilitat que els catalans es manifestin a Madrid. No sé si us hi veieu manifestant-vos o...
No, jo, francament, no. Jo el que sempre em porta a pensar aquestes qüestions...
A Madrid, i què?
És que, no, a Madrid, per descomptat, no. Vaja, no penso fer el desplaçament, diguéssim. Però, per mi, és dir, és molt difícil, diguéssim, fer un discurs independentista i estar al poder. Jo crec que això, és dir, és molt difícil mantenir un objectiu com la independència i portar una estratègia del poder en l'immediat, diguéssim, no? Jo defenso a vegades, i potser exageradament, que moltes vegades hi ha més diferències entre un partit a l'oposició i un partit al poder que entre dos partits d'ideologia diferent o d'objectius diferents, diguéssim. Això marca molt. Jo crec que aquest discurs els és molt difícil, hi ha la contradicció constant, és a dir, la possibilitat de dir soc independentista però més governo del dia a dia.
Ho té més fàcil en Carretero que en Puigcercós ara mateix.
Exacte. No? Sí, aquest jo crec que és una gran dificultat de ser coherent amb una estratègia que es proposa, diu, arribar a un objectiu d'aquest tipus i no mostrar contradiccions en el dia a dia. Això
en tot cas, fixeu-vos que el debat afecta, diguem, els partits nacionalistes o independentistes, no? En aquest cas, Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Jo crec que això vol dir que és, la situació d'allò que diríem la realitat nacional és delicada.
Bueno, de totes maneres, la contradicció ha sigut en tot arreu, perquè si un analitza també el que ha passat doncs, amb els discursos del senyor Maragall durant aquests anys i amb l'Escola Espanya Plural, que ningú la defensa, només que alguns... És dir, que les contradiccions des d'aquest punt de vista d'estructura del poder polític institucional a nivell de l'Estat, diguem, és una contradicció constant, diguéssim, no? Perquè, a més, l'evolució sobre la concepció de l'Estat que ha tingut en general les forces polítiques i la ciutadania espanyola doncs continua sent que la mateixa que fa 30 anys. Per tant, hi ha unes dificultats però llavors el que passa és que quan es fa un discurs, diguéssim, polític més aviat radical, en aquest cas si ho entrem per radicalisme, el fet de defensar la independència, i al mateix temps es detecten parcel·les de poder importants, doncs això, la contradicció és més evident.
I la idea aquesta de fer front, un front comú dels partits catalans per anar a reclamar, ja no en manifestació, en tot cas al Congrés dels Diputats, no sé, qüestions com les Rodalies o sí, qüestions de l'autogovern que...
Això el senyor Puigcercós ens ho ha plantejat com a secretari general d'Esquerra, ens ho ha plantejat a Convergència, ho ha plantejat a Unió, entenc que ho ha fet amb tots els partits polítics que actuen a Catalunya, i jo diria que els únics que li hem respost amb el tarannà de dir, escolti'm, nosaltres estem disposats a parlar-ne, som nosaltres. La resposta que va fer l'Artur Mas en el senyor Joan Puigcercós és, escolti, mira, els fronts comuns no tenen cap inconvenient en ser fets. Ara, el que sí que demanem una mica amb el de l'Ibica, deia en Jordi, és, ens agradaria primer de tot conèixer quin és el front o el plantejament que de moment uneix els tres partits del tripartit. A nosaltres ens trobarà a fer front comú per Catalunya, però també seria bo que el govern de Catalunya hagués aclarit internament ja quins són els punts pels quals batallarà i pels quals ells mateixos ja es cohesionaran per anar coordinats a Madrid. No? Aquest és un tema. Sorprèn en Joan Puigcercós dues coses curioses. Una, que és que deu haver pres del PP que les mobilitzacions sacsegen consciències. Bueno, jo no estic en contra, eh? Si som capaços, i molt em temo que fracassaríem, si fossin capaços de fer una gran mobilització a favor de que no volem que es tregui una coma de l'Estatut, o a favor doncs, de que la Renfe Rodalies es resolgui d'una punyetera vegada, disculpa l'expressió, o de que els catalans i les institucions catalanes siguin majoritàries en el seu procés de decisió de la gestió de l'aeroport del Prat, jo m'hi sumo, eh? Jo m'hi sumo. Ara, abans de cridar la mobilització, una vegada ha generat un caldo abans, i ha estat molt coherent per tenir prou autoritat moral per sortir a convocar la mobilització. I l'última és això dels discursos immadurs. Em sorprèn i celebro que el Joan Puigcercós digui que s'ha acabat l'època dels discursos immadurs. No sé com ho interpreteu.
Ens queda una altra notícia dels digitals que fa referència al Rodrigo Rato, Sílvia, i amb això anirem tancant el programa també.
Doncs el Semanal Digital diu que la notícia del retorn de Rodrigo Rato ha disparat les especulacions sobre la seva possible tornada a la política, en concret com a número 2 per Madrid darrere Mariano Rajoy. Molts al PP ho volen, l'han estat enyorant tot aquest temps. L'enorme capital polític de Rato val el seu pes en or. Hi ha qui, calculadora en mà, creu que un cartell electoral Rajoy-Rato faria guanyar al PP 500.000 de vots. A Rajoy la notícia no l'ha agafat de sorpresa, ja que Rato li havia dit fa temps que volia tornar. Alguns aposten perquè tornarà a la política, però altres creuen que es mantindrà al marge de forma elegant per no destorbar Rajoy. Es parla també d'una oferta d'un important banc espanyol. Gent pròxima a Rato diu que ara no torna ni de broma, tot i que d'aquí a un temps no se sap. I després de les generals, es pregunta el Semanal. Aquest és el quid de la qüestió.
Doncs tanquem programa. Gràcies Lluís Bassets, gràcies Ramon Pedrós, gràcies Jordi Porta, gràcies Oriol Pujol. Ho hem de deixar aquí perquè encara tenim un punt més de publicitat. Marxem amb una frase del Mundo que no sé si va dedicar al Rato. Diu: el hombre recorre el mundo buscando lo que necesita y vuelve a casa a encontrarlo. No sé si serà així o no. La frase és de George Moore. Moltes gràcies a tots plegats, bon cap de setmana. Si aneu de festa per Sant Pere, doncs encara hi sou a temps. Tornem dilluns, adeu-siau.
A Hipogegant hi trobarà els millors matalassos. Matalassos que li donaran la millor comoditat i confort i l'ajudaran a resoldre i curar els problemes lumbars i les grans molèsties a les cervicals.
Fixi-s'hi, matalàs viscoelàstic de matrimoni de 20 centímetres de gruix, 299 euros.
A Hipogegant, sens dubte, la millor qualitat a preus sense competència.
Girona, carretera Barcelona 246. I també som a Terrassa, Granollers i Vilanova i la Geltrú.
Ho veus, Jordi, com ara que estem jubilats, podem gaudir millor de l'aquadívia del Waterworld mentre prenem un frigo.
I tant, home, tu i jo aquí a la gandula prenent el sol, els nets a la Kitty Island, les dones a la Family Lagoon...
Com ha de ser?
Aquadívia de Platja d'Aro.
I Waterworld a Lloret de Mar.
Els teus parcs aquàtics.
La millor manera d'aprofitar el temps lliure.
Harry Christophers i The Sixteen al Festival de Músiques Religioses i del Món de Girona.
Dimecres 4 de juliol a les 8 del vespre, The Sixteen, un dels cors més admirats del món, presenta a la Catedral de Girona la música de la Capella Sixtina, un repertori d'Allegri, Palestrina i Anerio, amb algunes de les pàgines mestres de la polifonia vocal.
Viu el Festival de Músiques Religioses i del Món de Girona a Catalunya Música.
La sorra ben neta. Dutxes, papereres, servei de vigilància i primers auxilis. Les platges són un espai públic i de convivència. Per unes platges netes i segures, el teu ajuntament i tu feu un bon equip. Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis.
Atenció! A Ciegas, representada en la més absoluta foscor. Et sorprendrà, et divertirà, t'emocionarà. A Ciegas, de Jesús Campos García, a partir del 26 de juny al Villarroel Teatre. Atreveix-te a sentir. Venda d'entrades a Teleentrada de Caixa Catalunya i taquilles del Villarroel Teatre.
El nas de Cleòpatra, els diumenges a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
Si Salvador Seguí, el noi del sucre, hagués viscut, la CNT s'hagués desempallegat de la FAI i la República s'hauria salvat. O no?
El nas de Cleòpatra, a Catalunya Ràdio.